I tornem aquí avui amb una entrevista molt especial que tenim a l'altra banda, a l'altra línia de telèfon. Avui tenim amb nosaltres a l'escriptora Bel Olid. Molt bon dia, Bel.
Hola, bon dia, com esteu?
Mira, nosaltres som aquí a Ràdio Delta. Bel Olid viu a Mataró, Maresme, o és de Mataró, Maresme, 1977, és l'escriptora, traductora i professora de llengua a la Universitat Autònoma de Barcelona. O això és el que ens fica a una de les pestanyes d'aquí, del seu llibre Feminisme de butxaca, kit de supervivència, que presentarà demà a Deltebre a les 7 de la tarda al Centre Social Lo Maset. Un llibre que moltes de les seves entrevistes que ens hem pogut aquí fullejar, és un llibre molt necessari, jo me l'estic acabant ja de llegir, ha sigut una lectura voraç, no m'ha pogut desapegar en cap moment de cap de les teves paraules, un llibre que sense cap mena de dubte és un llibre que hem de tindre a la tauleta tant homes com dones, és un llibre que ens explica tot això que a vegades no han tingut nom, no han tingut paraula a molt dels imaginaris de les dones que vosaltres ho signifiques, ho acotes a les dones europecintres, no?
Bueno, sobretot és que a mi em sembla que quan parlem de la societat hem de parlar des de quina societat i des de quina posició de privilegi parlem, i jo sóc una dona europea que no estic racialitzada i per tant, i que menjo cada cop que tinc gana, i per tant crec que és important explicar en el llibre que jo parlo des d'aquí i que aquesta no és la realitat, que és una de les realitats possibles i que hi ha moltes altres dones que estan molt més oprimides que jo. No? Això no treu que hi ha algunes opressions que patim totes les dones, però sí que està bé recordar que no som el centre del món, que hi ha altres mons possibles.
Aquí, ara parlo de manera personal, perquè molts cops nosaltres neixem, al seu primer capítol parles de gens, parles de genètica, de qüestions purament filològiques, no són ja ni de sentiments ni de construccions estereotipades. Des de menuts ens ensenyen el que és blau, el que és rosa, el que és nen, el que és nena, vas creixent, et vas amoldant en aquest món que et van construint no per decisió teva, sinó per una decisió ja social, i sobretot també parles d'aquesta educació, vas passant des d'algo fisiològica, des d'algo genètic a educatiu, no?
És que les discriminacions que patim i la classificació binària del gènere, que només hi ha homes i només hi ha dones, de fet, contravé la biologia. No és veritat, hi ha altres possibilitats. Hi ha un 1,7% de la població que no encaixa en cap d'aquestes dues definicions biològiques, i llavors el que fem és construir un sistema que no és realista, que no s'acorda amb la realitat, i a més, a partir d'aquest sistema que ens l'hem inventat, ens hem inventat a partir d'unes majories. És veritat que la majoria de persones que neixen sí que podien encaixar biològicament en una banda o en una altra. Però aquest fet biològic, que és un fet que pot tenir la seva importància, però que no és determinant per molts altres trets de la personalitat i de les inclinacions, els talents, les tendències i també les limitacions, construïm tot un sistema i eduquem les persones segons a quina casella han caigut, fins al punt en què ja no saps, no? Si t'agrada el que t'agrada perquè ets tu, o perquè t'han ensenyat que t'ha d'agradar, o per rebel·lar-te contra el que t'han ensenyat que t'ha d'agradar, no? Per tant, és una mica complicat. Llavors, la meva proposta a llarg termini seria eliminar aquest sistema de gènere, per tant, escoltar les persones i descobrir qui són, i deixar-les descobrir qui són i com són abans d'encasellar-les. I mentre això no passa, que de moment crec que jo no ho veuré, això, doncs com a mínim eliminar les discriminacions més bèsties que promou aquest sistema.
Unes discriminacions molt bèsties que, com molt bé expliques al llibre, estan inculcades de manera sistemàtica, de manera que no ens hem qüestionat mai res fins en aquest punt. El feminisme és una paraula que jo desconeixia fins fa 2, 3, 4 anys, que mai he mirallat bastant bé, perquè no li ficava paraules a la meva rebel·lió personal de per què les noies han d'anar en faldeta, o per què les noies s'han de sentar d'una manera, per què les noies han de callar quan un noi o un home parla, per què no li podem portar la contrària, o per què simplement ens hem de quedar quietes, guapes, callades i pulcres, no?
Sí, de fet, la idea és que hi ha textos dels feminismes més acadèmics que és difícil accedir-hi, que necessites una contextualització molt forta, haver llegit moltes coses abans d'accedir-hi, i en canvi aquest malestar de la discriminació el tenim totes les persones que són discriminades, no? I llavors la idea era fer un llibre que es diu Feminisme de butxaca, precisament perquè és de butxaca, no és l'enciclopèdia, sinó que són les quatre coses més bàsiques,
no és...
recollint aquestes idees sobre les quals ja ha reflexionat molta gent, no estic pas descobrint la sopa d'all, però recollint aquestes idees en una mena d'equip de supervivència que ens ajudi a posar nom als nostres malestars, perquè posar-hi nom és la primera passa per poder-los eliminar, no?, i per poder lluitar-hi.
No és el segundo sexo de Simone de Beauvoir, però és un llibre accessible per a tothom. També crida molt l'atenció aquesta metralleta que tu fas servir com a metàfora a l'hora de quan te vols rebel·lar, quan te vols aixecar contra tot allò imposat des d'aquesta tradició europea i espanyola, perquè no sempre deixes molt clar que és una realitat que vivim aquesta societat i que altres societats poden viure. A les teves entrevistes han pogut llegir que tu, Tim Miralles, també et lliges moltíssim novel·les feministes d'altres societats, i actualment crec que l'any passat va ser publicat el llibre d'Americana de Chimamanda Ngozi, que és una novel·lista nigeriana i que també va donar un cop molt fort a la taula i va desvelar també una altra realitat. Són realitat.
Sí, i precisament la Chimamanda Ngozi té també un llibre superaccessible i que us el recomano, i que de fet Suècia el va trobar tan important que el va regalar a totes les persones que estaven a l'institut. Per tant, tots els adolescents suecs tenen aquest llibre, que es diu Tothom hauria de ser feminista. I aquesta feina, no?, d'anar escampant a una visió del món en què sortir del masclisme és possible, doncs cada dia l'està prenent més gent, no?
Sí, el feminisme, a vegades diuen que el feminisme és una moda, però jo crec que és una lluita que ja fa des dels anys, des de molts anys que estan lluitant totes les dones del món, cada una en les seves condicions. Als anys 70 van tindre una presència pública molt forta, enguany, ja fa uns anys la torna a tindre, torna a estar present al debat polític. Crec que després de la gran criminalitat que va ser la violació de la manada, perquè no va ser una agressió, va ser una violació en grup contra una noia, crec que també s'està tornant a ficar molt sobre la taula, però tot i això encara necessitem que hi hagi un reforç polític i sobretot un reforç educatiu.
Clar, casos com el de la manada no són excepcions, i com se'ls ha tractat judicialment amb tota la benevolència tampoc no és una excepció, és un sistema d'opressió que està bastant ben organitzat i que costa molt de desmuntar. Però clar, casos com el de la manada, que són casos que passen cada dia, quan tenen aquesta rellevància mediàtica, el que fan és ajudar-nos a coordinar-nos per centralitzar els moments de protesta, no? Si protestéssim cada cop que hi ha una violació en grup, doncs ens passaríem el dia al carrer, i en canvi, gràcies a un cas que ha estat mediàtic, que se n'han tingut imatges i per tant no hi havia cap dubte que aquí no hi havia manera de no creure aquesta dona, perquè ho estàvem veient amb els nostres ulls, doncs a partir d'aquest cas hem com condensat els moments de protesta, ens vam posar a protestar al carrer el dia de la sentència, ens hem organitzat i hem protestat en diferents moments, i de fet el 8 de març ja va ser un dels moments catalitzadors, jo crec, de fer sentir la força. I això que tu deies, no?, que fins fa pocs anys no t'havies plantejat, no t'havies vist com a feminista o no hi havies tingut contacte, cada cop hi ha més gent, hi ha més persones que s'autodefineixen com a feministes, que entenen que feminisme no és l'altra banda del masclisme, sinó que el feminisme és la lluita per la igualtat entre les persones, i que això, que estem buscant com coordinar-nos per fer sentir la nostra veu.
L'antònim de masclista és embrisme, o sigui, recordem-ho, perquè això a vegades...
No existeix, l'antònim de masclisme no existeix, l'han inventat els masclistes.
Això dona tota la raó, no existeix. Al febrer del 2017 vas traure a la llum Feminisme de butxaca, i ja va per la sisena edició. És un bon regal per a amics i amigues.
I tant, sí, sí, i em consta que el llegeixen tant homes com dones, perquè m'escriuen per explicar-me, doncs, això, des de coses amb què estan d'acord, com fins i tot per dir-me, doncs mira, amb això no ho veig tan clar, o bueno, buscant com ampliar una mica, no? Per tant, em consta que l'està llegint bastanta gent. Anem per la sisena edició, al gener sortirà l'edició en castellà, i res, i esperem que continuï aquest impuls.
Tampoc no és el primer llibre que parle sobre el feminisme o sobretot sobre el poder de la dona. Crec que anteriorment vas publicar un llibre que sobre les teves vivències com a voluntària als refugis de Grècia.
Clar, evidentment, jo tot el que escric té aquesta perspectiva feminista, perquè és indestriable de mi, igual que tot el que escriu el Pérez Reverte té la perspectiva masclista, perquè és la seva manera de veure les coses, no? Llavors, els autors no ens podem abstraure del que pensem quan escrivim, tant si és ficció com si és assaig. Però en el cas de Vides Aturades és més enllà de l'eix feminista, que sempre hi és, també hi ha un eix contra la xenofòbia, contra el racisme, i per la dignitat de les persones i perquè no puguem dir, no? Ara molta gent que havia viscut la Segona Guerra Mundial i el règim nazi i que no havia fet res en contra, diuen, no, és que no sabíem el que passava. Doncs per mi és important que no puguem dir no sabem el que passava. Sí que ho sabem, tenim tota la informació i si estem permetent que passi, som culpables, no? De tots aquests morts que s'estan passant al Mediterrani perquè no els volem deixar passar.
Retornant també a la idea de feminisme de butxaca, no sé si t'han explicat les teves companyes de EFE de Figa, aquí a Deltebre és una societat que conviuen en el masclisme, bueno, igual que totes les altres societats, però la dona és una dona molt forta, la que viu aquí en aquestes terres, és una dona que com s'entén tota la vida, té els pantalons a la casa. No sé si t'ho han explicat, no sé si saps la realitat.
Home, jo he baixat moltes vegades a Deltebre i també a Amposta i per motius personals i també de feina i crec que sóc bastant conscient més o menys de com està la cosa i no diria que està pitjor que en altres llocs, vull dir que crec que esteu exactament igual que en altres llocs. El que passa és que, clar, que el masclisme adopta disfresses en funció de l'hàbitat, però no crec que estigueu pitjor ni molt menys i m'encanta que hi hagi un col·lectiu que es diu EFE de Figa i estic super emocionada per el EFE de Figa DJ set, perquè si no es pot ballar no és la meva revolució i per tant doncs això, a disfrutar i a celebrar que estem juntes, a celebrar que estem lluitant i a celebrar que ens trobem, no?
Per anar acabant l'entrevista, no sé si saps, com que també parlaves al primer capítol sobre la testosterona, sobre la genètica de cada persona, ahir, dia 1 de novembre, va entrar en vigor la nova normativa de la Federació d'Atletisme per regular els nivells de testosterona a les dones.
I no ho regulen els homes?
No.
Perquè, bueno, clar, és que és molt graciós, perquè hi ha persones que de manera natural tenen nivells de testosterona més alts que la resta, com hi ha persones que de manera natural tenen músculs més aptes per córrer que la resta. Clar, si comencem a eliminar els avantatges naturals en pro de no sabem exactament què, ens estem carregant la base de l'esport, no? Que és precisament, jo, mira, no he nascut per córrer, em sap molt greu, tinc altres virtuts, però no arribaria enlloc, no? Em canso de seguida i no tinc un cos apte per això i per tant no m'hi dedico. Però si la natura m'hagués dotat amb el que sigui, no? Amb un cos més apte i sense modificar-lo, sense pervertir-lo, em donés avantatge competitiu a l'esport, és que en això precisament es basa l'esport, no? Per tant, em sembla molt discriminador com hi ha l'Associació Internacional de Persones Intersex que estan lluitant molt fort contra les proves per demostrar el teu sexe biològic en l'esport, no? I a quines persones se'ls fan aquestes proves i per què? Són motius totalment discriminatoris. Per tant, crec que hem d'estar en contra d'aquesta sexualització biològica que ens roba qui som.
També una de les coses que dius al teu llibre és sobre la dificultat de trobar també referents feministes, referents dones, ja no siguin cap tipus d'ideologia, als llibres, ja que llegim des de petitetes als grans, quan anem a l'escola, aquells llibres obligatoris que normalment ja t'imposen unes lectures on la majoria de les persones que hi ha detrás d'aquests llibres, dels seus escriptors, són homes i no són dones. Aquests referents que a vegades ens escauen, no?
Clar, el problema és que bueno, hi ha un estudi recent sobre llibres de text en el qual només el 7% de les persones que surten referenciades als llibres de text són dones i per tant doncs, veiem aquesta eliminació de les contribucions de les dones a la nostra cultura i a la nostra història i a la nostra ciència, però a més és encara més fort perquè clar, pots dir, bueno, clar, és que històricament hi ha hagut un sistema masclista que ha impedit que aquestes dones contribuïssin, tal, és mentida. Clar que hi havia un sistema masclista que ha impedit que contribuïssin en la mateixa mesura, però hi ha moltíssimes dones que han contribuït de manera determinant i que se les ha ignorat sistemàticament. I una de les feines dels feminismes actuals és precisament recuperar aquesta memòria, reivindicar-la i exigir que tingui el lloc que ha de tenir.
Com la Biblioteca de les Dones, ara actualment a Madrid. Verolit, moltes gràcies per ser aquí. T'hem robat aquí al final 15 minutets. Que sàpigues que crec que puc parlar per part de totes les dones i homes i per la població d'aquí, els veïns i veïnes del Tebre, de que tenim moltíssimes ganes d'escoltar-te demà dissabte 3 de novembre a les 7 al Centre Social Lomaset d'aquí del Tebre. Moltes gràcies, Bel.
Ens veiem demà. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.